A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I 15 minuts. Tenim uns 35 minuts per parlar de moltes coses, però en qualsevol cas, avui dins aquella petita història de Sitges és l'endemà d'una data històrica, el tancament del Cau Ferrat, que entra en una etapa de la qual n'ha de sortir renovat. Renovat en la cara, que no, òbviament, en el sentit final del museu. S'ha de començar pel Cau Ferrat i això ha de seguir, i ha de seguir per altres viarans també complicats de posar en marxa. El projecte de la reforma dels museus sitgetans ha estat notícia aquests darrers dies, sobretot per la presència del ministre de Foment, per la presència del ministre Blanco, del president de la Diputació de Barcelona, que varen ser aquí Sitges per signar ja el protocol definitiu que posa en marxa aquesta obra, pendent encara que la Generalitat també estiri de la caixa i doni la seva aportació econòmica, però en qualsevol cas la màquina ha començat a rodar. Amb un plantejament de projecte que ha estat ensenyat així en part per la seva façana de mar, ha aparegut en alguns mitjans de comunicació i amb una certa controvèrsia també afegida. Antoni Sella, bon dia, bona hora.
Molt bon dia, Vicenç.
Antoni Sella pot dir que ha tancat el Museu Cau Ferrat?
Home, no és que sigui un honor. Jo el que puc dir és que hem tancat el Museu Cau Ferrat. Per tornar-lo a obrir. L'hem tancat amb molt de sentiment. La veritat és que sap molt de greu haver de tancar el Cau Ferrat, però al mateix moment també l'hem tancat amb molta il·lusió, perquè ens sembla que tancar el Cau Ferrat, pel motiu pel qual el tanquem, que és que d'aquí 2 anys i mig, 3, pugui renéixer pràcticament de les seves cendres, i no em vull posar tremendista, però pugui renéixer de les seves cendres i pugui continuar complint la funció històrica i cultural i artística que ha complert des de que ho va fundar Rossinyol, i a més que el museu com a museu pugui ampliar l'oferta que com a institució pública ha de fer. Això ens omple de goig i ens fa molta il·lusió. Però sí, ha estat un cap de setmana bastant emotiu per que treballem al Consorci del Patrimoni, i també per molts sitgetans que han vingut a despedir-se, a acomiadar-se del Cau Ferrat. Potser una de les parts més emotives ha estat veure gent gran, gent ja molt gran, que amb aquella solemnitat tranquil·la de la gent gran, diu, és que jo sí que em vinc a despedir, perquè d'aquí 3 anys, home, no fotem.
Queda tant de bo, no?
Però sí que hi ha hagut gent gran, que gent de 80 i pico d'anys, mm-hmm. No? Jo potser sí que em vinc a despedir.
Que compten la vida per setmanes, sí, exacte, i per aquelles, no? Però començant per aquí, és una data històrica, perquè des de l'obertura del Cau Ferrat com a museu l'any 33, s'havia tancat mai durant un període de temps tan llarg?
No, el museu va estar tancat, que jo recordi ara, 2 vegades, però un període molt curt. Una de quan es va fer el 83, el tancament exterior, que devia estar 2 o 3 setmanes tancat, i després, quan jo vaig entrar com a director del museu, el vam tenir tancat 3 setmanes perquè vam fer una campanya contra els paràsits de la fusta. I sabeu que el Cau Ferrat, el sostre és de fusta, i el primer pis, el terra, el terra també és de fusta, i per tant el sostre del primer pis és de fusta, i llavors és una cosa que no s'havia fet mai, si ho vam tenir 3 setmanes tancat. Però diguem que van ser... Després també ha estat alguns altres dies tancat. Jo recordo quan es va fer el catàleg de vidre, doncs, que es van haver de fer moviments, però ha estat unes temporalitats molt curtes.
Ahir molts sitgetans s'hi van acostar, molts també participaran d'aquest concurs de fotografia que ha impulsat el Consorci.
Sí, aquest cap de setmana hem passat pel Cau Ferrat. Cau Ferrat és una casa petita, de fet, la gent, les visites normalment no poden ser de més de 27 persones, no? I aquest cap de setmana pel Cau Ferrat han passat 570 persones, 579 concretament, i n'hi ha hagut una seixantena que s'han apuntat. Hi ha hagut molta gent fent fotografies, perquè sabeu que els museus generalment està prohibit fer fotografies, doncs necessita un permís especial, però ens va semblar que ja que convidàvem a la gent a convidar-se al Cau Ferrat, d'allò que tenim tan incorporat en la nostra societat, que és endur-se'n un record, no? Hi havia gent que feia fotografies del cau, hi havia gent que es feia fotografies de la família a dintre del cau, en un ambient bastant de festa, bastant agradable, i molta gent coneguda del poble, altres evidentment no, i alguns que coneixes, que fa anys que viuen aquí, que et diuen, t'haig de confessar, que em fa vergonya, però t'haig de confessar que no havia vingut mai, i això és una meravella, no? Pues, bueno, a veure si d'aquí 3 anys us hi torneu a acostar.
Fem marxa enrere i busquem l'inici d'aquesta història que ens ha portat avui i ens portarà, òbviament, més coses en el futur. El plantejament, de nou, de la necessitat de reconstruir, de rehabilitar, de ficar-se en un projecte tan ambiciós com aquest, quan l'hem de situar?
A veure, jo crec que és històric. Nosaltres tenim dos museus, que són, jo crec que el Cau Ferrat és un museu de primera categoria, i el Museu Mariceu és un museu amb una col·lecció notable, molt desigual, però amb alguns punts molt, molt notable, i que a més a més incorpora la Pinacoteca, que estan en uns edificis antiquíssims o vells, per dir-ho així. El Cau Ferrat és de 1894, el Museu Mariceu, concretament la part de mar, és de l'any 12, del 1912, que el Museu Mariceu va conèixer una reforma important l'any 69-70, quan es va obrir com a museu amb la col·lecció de Jesús Pérez Rosales, però que des d'aleshores fins ara, al Cau Ferrat, el 83, hi va haver un tancament de la façana exterior per protegir-la, però que són uns edificis que fins ara només hi ha hagut tasques de manteniment. I aquí s'hi afegeixen dues coses. Una, per una banda, les cases velles s'han d'anar remodelant, perquè si no acaben caient. I dues, les necessitats que demana la societat en un museu no són avui les mateixes que fa 40 anys, que és quan hi va haver la creació del Museu Mariceu. Per tant, ens trobàvem amb uns edificis en un estat molt fotut. La veritat és que, recordem, l'any 94 ja hi va haver un projecte, que a més va redactar el mateix arquitecte que ha fet l'actual, l'arquitecte Emili Hernández Cros, íntimament vinculat a Sitges, no només per tenir residència, sinó per història familiar, no? El seu avi va ser el constructor del Miramar en el seu moment. Ell va fer un projecte l'any 94 que per determinades qüestions no es va dur terme, però l'any 94 ja se sabia, i les administracions sabien que aquests edificis necessitaven una restauració, i necessitaven una restauració per dos motius, per tres. Primer motiu, perquè els edificis es destinen al que es destinin, s'han de rehabilitar, s'han de restaurar, o sigui, una casa no dura 100 anys sense que canviïs la griferia. Número dos, perquè tenim uns béns patrimonials importantíssims, i que aquests béns s'han de conservar, s'han de restaurar, s'han de mantenir i han d'estar en les condicions òptimes, i no ho han estat mai, i no ho estan. O sigui, per una banda es van degradant els edificis, però per altra banda tot aquest conjunt que diguem el Cau Ferrat, centrem-nos en el Cau Ferrat, que és el que hem tancat, que diguem que conté l'esperit del modernisme, que és el temple del modernisme català, que és l'essència del modernisme, doncs tot el que permet reflectir aquest esperit, que són els ferros, la ceràmica, els vidres, els quadres, els mobles, les mares de Déu, tot això s'ha de conservar en estat òptim, perquè si no es va degradant, i el Cau Ferrat no compleix cap condició. Hem anat fent allò que se'n diuen apanyos, perquè esclar, la voluntat hi és. I ara posem un deshumificador aquí, i ara tanquem amb una cortina l'entrada de llum, amb el qual privem que es pugui veure el mar, però si no tapem l'entrada de llum ens quedarem, doncs, sense el Palacio de Wiesner per posar un dels quadres que està més a prop del mar de Santiago Rusiñol, no? Les rajoles, els arrambadors ceràmics, que són una bellesa i que són, bueno, són peces del segle XVII i del segle XVIII, pues, la salinització està destruint materialment aquestes rajoles, hi ha esquerdes, o sigui, les condicions del Cau Ferrat no són les condicions d'un museu, és que no són ni les condicions d'una col·lecció particular o una casa particular com Déu mana. I per altra banda hi ha un problema, que és que tenim una llei, no un problema, o sigui, hi ha un problema de el Cau Ferrat no està adaptat a l'accessibilitat per a tot ésser humà. La gent amb minusvalia, el Cau Ferrat se l'ha de mirar des de fora, però és que a més hi ha una llei de museus que ens obliga a adaptar-ho. Per tant, Les necessitats són tres. Adaptar, adaptar a tothom, assegurar la conservació de les peces i restaurar els edificis. O sigui, i això és un paquet que és molt, molt important.
Partint d'aquestes tres evidències, quan es torna, per dir-ho d'alguna manera, a recuperar aquest esperit del projecte del 94?
Jo crec que aquest esperit es concreta, es comença a concretar quan vam dissenyar la commemoració del 75è aniversari de la mort de Rossinyol entre el 13 de juny de 2006 i el 13 de juny de 2007, aquell any que vam dir l'any Rossinyol, es va començar a teixir les complicitats suficients com per fer evident que era necessari, malgrat que costés molts diners, malgrat que fos una dificultat tècnica gran, malgrat la complicació logística i malgrat el fet d'haver de tancar els museus durant pràcticament 2 anys i mig, 3, s'havia d'anar endavant perquè el futur passava per aquí, i si no ens podíem trobar desgràcia darrere desgràcia, esquerda rere esquerda, i arribar a un nivell de degradació insuportable. I el principi de tot això és aquest clima que es crea amb l'any Rossinyol i una reunió que hi ha amb l'alcalde de Sitges, el diputat Rafael Roig i el llavors també diputat i avui president de la Diputació Antoni Foguer, i s'arriba jo mateix i bueno, hi ha l'acord de, bueno, per on hem de començar? Pues per on hem de començar és per redactar un projecte. I llavors la Diputació va fer una aportació extraordinària al Consorci del Patrimoni de 480.000 euros perquè es pogués redactar aquest projecte. El projecte es va començar a redactar l'any 2007. La veritat és que ha estat un projecte difícil, perquè el primer que ens vam trobar a l'hora de fer el projecte és que s'havia d'aixecar els plànols s'havien de fer nous, perquè els que existien no tenien el nivell de concreció necessària. Tu recordaràs que hi va haver, crec que va ser l'estiu del 2008, que vam tenir el museu, el Ferran, en casa, el Maricel, que semblava Déu Xite, vam fer 72 cates. Bé, amb l'amigo Hernández Gros i el seu equip, doncs, hem estat treballant molt, perquè és una obra molt, molt complexa, ja hem dit, no només pel propi naturalesa dels edificis, sinó per la seva localització i pel contingut dels propis edificis.
Parèntesi aquí, per a tots aquells que puguin escoltar i puguin conèixer més del procés, a vegades, que administratiu d'aquestes qüestions. Un projecte d'aquesta ambició es podria encarregar a Josep Emili Hernández Cros com a qualsevol altre arquitecte?
No es va encarregar. Aquí es va fer un concurs públic.
D'acord.
Sí, no, a veure.
Precisament
per... No, a veure, hi ha diverses fórmules per fer una cosa d'aquestes, jo no les conec totes, a vegades les administracions el fan aquello que en diuen un concurs d'idees, i es van a buscar diversos arquitectes, que és una cosa que últimament ha estat bastant criticada, perquè és clar, del concurs d'idea, doncs hi ha 10 equips treballant, guanya un i la feina que han fet els altres no la paga ningú, no? Aquí es va fer un concurs, es va publicar tant al butlletí oficial de la província com va sortir un anunci a l'Eco de Sitges, però es va obrir un concurs on es deia que miri, s'ha de fer aquest projecte, hi ha tants diners i hi ha uns barems perquè es presentin. Només es van presentar dos arquitectes, dues propostes, la de l'Emili Hernández Gros i la d'un altre arquitecte, i va guanyar la de l'Emili Hernández Gros. És a dir, no ha estat un encàrrec directe, ha estat un concurs, sota la fórmula de concurs. Es va fer el mateix pel projecte que el que ara es farà per l'adjudicació, que és un concurs. No.
Josep Emili Hernández Gros agafa...
Sí, passa que Josep Emili Hernández Gros tenia un avantatge molt gran, que és l'arquitecte que més es coneix aquests edificis, perquè és l'arquitecte que més hi ha treballat amb aquest conjunt. Ell va ser l'autor de la reforma del sarcòfag quan es va habilitar aquell espai als anys 94, crec que era com a reserva dels museus, i després als anys 80 va treballar per l'Ajuntament de Sitges amb la adequació del Palau de Maricel, quan el Palau de Maricel es va tornar a obrir, i després va venir la Menéndez Pelayo i aquestes coses. O sigui, ell i a més ja havia estat l'autor d'un projecte no nat de reforma dels museus. Per tant, o sigui, el Josep Emili Hernández Gros comptava amb molts tronfos a la seva mà, que suposo que per això per això es va presentar.
Al llarg d'aquests 2 anys, l'Antoni Cella ha pogut veure més d'una opció disponible, l'arquitecte ha tingut més d'una possibilitat sobre la taula per resoldre, diguem-ne, aquestes tres qüestions fonamentals que exposava el director del Consorci fa un moment.
Sí. Hi ha hagut diverses, fins arribar a concretar el projecte que existeix actualment, doncs s'han posat sobre la taula, que jo crec que era la nostra feina, o sigui, totes les variables, fins al punt que vam allargar una mica més el termini d'execució del projecte, però voluntàriament, volgudament i d'acord per les dues parts, per no impedir la reflexió necessària, per posar... O sigui, en aquest sentit no s'ha fet un projecte de... Bueno, tu, agafem, va, la solució, ho hem de fer ja i acabem-ho, no. S'ha anat mesurant tot i s'ha anat mirant les diverses alternatives. Sí, una de les alternatives era convertir el Museu Maricel en el Museu de la Rampa. Maricel és un espai molt estret, sobretot per la part de la Porta de Sant Miquel. Es va valorar carregar-nos l'interior de Maricel. El que passa que hi ha una reflexió que aquí també has d'introduir. Bueno, és que tant el Maricel com el Cau, més enllà de les obres d'art que contemplen, els considerem en si mateixos ja com a bé patrimonial? O sigui, creiem que ens podem carregar l'escala que va construir Miquel Utrillo per Charles Deering? Sí o no? No. Llavors, per on guanyem, perquè en aquest cas és així, o on te trobem l'espai que pugui permetre no malmetre l'interior, no convertir-ho en un museu de la rampa i al mateix temps complir la llei d'accessibilitat. I a més, amb un complement, que és una petició que jo li vaig fer expressa amb el Josep Emili Hernández Cros, que li vaig dir, mira, ja que estem en un projecte tan important, jo vull que anem a solucionar un altre problema, que és el diàleg dels edificis amb el mar. La gràcia d'aquests edificis, a part d'ells mateixos, és la localització. I per conservar, les obres d'art hem hagut d'anar tancant. Si hi ha un sistema que permeti integrar-ho tot el que necessitem, però a més, permetre als usuaris dialogar amb el mar, anem endavant. El resultat és el projecte que tenim en aquests moments a les mans.
Dues qüestions a partir d'ara. Què es podia tocar o què no es podia tocar des del punt de vista de la protecció patrimonial d'aquest entorn? Façanes, dins, fora, veure, si veritablement es podia exercir certa...
No es podia anar per masses bandes més. Per exemple, la façana del carrer de Fonollà està en catàleg, no es pot tocar. L'any 90, fixa't un exemple, l'any 94, quan es va fer el primer projecte, la Comissió de Patrimoni ja no va veure amb bons ulls una petita modificació que era la porta que hi ha de la Casa Rocamora. Hi ha una porta i una finestra a la Casa Rocamora, que és la futura entrada dels museus, és per aquí. La Casa Rocamora és la que hi ha entre el Cau Ferrat i el Museu Maricel. És una casa que ara és magatzem i taller de restauració, està tancada al públic. Doncs l'arquitecte plantejava un intercanvi de situació. O sigui, si hi ha la porta a l'esquerra i la finestra a la dreta, era posar la finestra a la dreta i la porta a l'esquerra. I això ja va aixecar ampolles en la Comissió de Patrimoni. Fixa't. Era un detall mínim. Per tant, per aquí no es podia intervenir. Per la façana de Fonollà no es pot intervenir. La filosofia del Cau Ferrat és que el Cau Ferrat s'ha d'atacar des de fora, perquè si actuem des de dintre ens carreguem el Cau Ferrat. Estem tots d'acord que el Cau Ferrat és tan important al continent com el contingut, com la pròpia disposició d'aquell contingut, perquè és tal com la va deixar més o menys Santiago Rusiñol amb les petites retocs museogràfics que va fer la Junta de Museus l'any 33 dirigida pel senyor Folch i Torres quan es va obrir el Cau Ferrat com a museu. Llavors, Cau Ferrat és el temple del modernisme? Sí, doncs els temples, o sigui, els altars no es toquen massa. Per tant, si volem conservar el Cau Ferrat, la intervenció ha de ser de fora. Ni façana de Fonollà, ni interior de Cau Ferrat. Interior de Maricel. Home, la sala gòtica, diguem que seria un atemptat civil, no? Allò, un caso de lesa majestat, que diuen en castellà, tocar-la. La sala Ser no la pots tocar tampoc, perquè hi ha unes pintures que, pobretes, van ser fetes per estar allà, es van passar 60 anys fora, va, i van tornar, o sigui, han viscut més fora que dintre, però al final estan a casa seva. L'altra part, o sigui, més del que ja s'ha fet amb la reforma del 69, que va ser quan es va construir on ara hi ha les oficines, que era l'apartament del doctor Pérez Rosales, vam considerar que més enllà no podíem anar, perquè si no havíem d'anar a atacar just l'escala construïda per Miquel Utrillo, i que és la porta d'entrada, és el vestíbul del Maricel que hem conegut tots. Per sota és hi ha roca, o sigui, actuar per sota ens quedava una façana marítima.
Protegida, no protegida?
No. Protegida, que és una façana... És que aquella és una façana inacabada.
Protegida em refereixo si catalogada, no, si amb algun grau de protecció?
Bueno, té el grau de protecció de l'edifici, però tot edifici té punts d'intervenció. A veure què passa. Aquesta façana ja és una façana que l'any 69 es va modificar. La intervenció aquesta de la Diputació va modificar aquesta façana, com va modificar la façana de la Casa Rocamora que dona el mar. O sigui, no són, aquestes dues façanes no són façanes de l'any 1912 o l'any 1918, sinó que l'any 69 ja van ser modificades i d'una forma important. Per altra banda, la façana marítima ha estat sempre una façana inacabada. De la façana marítima que esclar, respectar condició sine qua non, home, respectar la galeria de les arcades on hi ha les escultures, vull dir, perquè és una altra de les icones que tenim a Sitges, i evidentment respectar les finestres del Cau Ferrat. Però és que amb els plantejaments que ens fèiem i amb les solucions que volíem buscar i amb el respecte que volíem tenir per l'interior, havíem d'anar per fora, i per fora pues, la construcció d'aquesta galeria de vidre pues permetia tres coses. Una, resoldre el pas de minusvàlids. Dues, permetre el diàleg dels usuaris amb el mar. I tres, crear també una capa de protecció sobre la façana original de l'edifici. Jo crec que dintre de tot ha sortit una intervenció molt respectuosa. Sí que hi ha hagut algun comentari dient que s'estaven trencant les verticalitats que abans permetien veure la diferent tipologia dels cossos de l'edifici, però que mirat realment amb les fotografies també és bastant difícil de veure actualment aquestes verticalitats, a part del mal estat en què es troba aquesta façana, i que és una façana que està condemnada a tenir un estat de conservació sempre difícil, primera per l'efecte directe que té el mar, i segona per la pròpia dificultat d'intervenció. Vull recordar per acabar que fa dos anys vam haver de fer una intervenció amb un tros de la façana marítima, que és un sortint on hi ha els lavabos del Museu Maricel, i una obra que es fa en una setmana es va tardar un mes, perquè és molt difícil actuar en aquest entorn.
Quan Antoni Sella va veure la proposta, diguem-ne, la proposta virtual del projecte i la façana de mar, va pensar que era una bona solució? Va pensar que aquesta solució, diguem-ne, generaria una certa sensibilitat que no deixa de ser un impacte visual per tal i com aquesta façana ha pogut ser vista per molts sitgetans?
Jo vaig pensar que era una magnífica, i que és, penso que és una magnífica solució. A mi la veritat és que després de mirar-m'ho molt i de... Anava a dir treballar-hi molt, però la veritat és que qui he treballat és l'arquitecte. Jo, en tot cas, a partir de rebre molta informació i de parlar molt i de mirar totes les possibilitats, és un projecte del qual me'n vaig sentir satisfet i que, a més a més, subscriuria. Ara, no vol dir que ho hagi d'agradar a tothom. A veure, jo crec que tot aquest tipus de projectes importants, i permeteu-me que pensi que aquest és un projecte important per Sitges, doncs han de generar, no et diré la seva polèmica, però sí la seva controvèrsia. Quan es toca una cosa, doncs hi ha detractors i hi ha defensors. El que passa és que s'ha de poder explicar quin és, per què s'arriba a un lloc. I, evidentment, tocar el Cau Ferrat doncs és tocar un punt molt sensible de Sitges. Jo crec que és lògic que hi hagi un contrast d'opinions i que la gent pregunti i que algú fins i tot pugui dir que m'espanta una mica, bueno, seu aquí que t'ho explicarem, no? Però jo no estic molt convençut. Jo crec que és de les variables que hi havia, t'ho dic en sèrio, és que és la més respectuosa amb la part dels edificis que més disfrutem, que són els interiors i sobretot la façana del carrer de Fonollà, i que a més resol per molts anys el problema de conservació del ric patrimoni, repeteixo, del ric patrimoni interior que tenim. O sigui, tenir dos grecos no els té qualsevol poble, no de Catalunya, sinó d'Espanya.
Acabat el projecte, quin ha estat el procés? Un cop ja definitivament Josep Emili Hernández Cros donava per finalitzada la seva feina i la validava el director del Consorci, què ha passat amb el projecte? Aquí s'ha ensenyat? Qui
no,
l'ha vist?
Evidentment, el projecte es va ensenyar amb els responsables del Consorci del Patrimoni, que són la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sitges. És a dir, un cop fet el projecte, doncs, tant l'Ajuntament com la Diputació, a través dels organismes conjunts que tenen el Consorci, que són la Comissió Executiva i el Consell General del Consorci, es va fer una exposició del projecte i es va dir d'acord. O sigui, les administracions propietàries dels edificis i titulars de l'organisme autònom, que és el Consorci del Patrimoni, el van aprovar sense aprovar-lo formalment. Ara et diré per què. Va dir d'acord, i estem d'acord. Des del punt de vista dels responsables d'aquests edificis, ens agrada aquest projecte. Ara, què hem de fer ara? Per una banda, veure que aquest projecte respongui als paràmetres urbanístics i de planejament que marca el Pla General de Sitges. Punt número 1. Per tant, projecte àrea d'urbanisme de l'Ajuntament de Sitges perquè l'informi l'arquitecte municipal. L'arquitecte municipal, tècnicament, fa un informe favorable. Molt bé. Segon punt. Ara, l'Ajuntament ja sabem que reuneix les condicions de planejament o els paràmetres urbanístics de l'Ajuntament. Què falta? Són edificis que són béns d'interès cultural. Qualsevol intervenció en un edifici de bé d'interès cultural ha de ser aprovat per la Comissió de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya. Projecte, Comissió de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya. La Comissió de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya es reuneix, fa una sessió amb l'arquitecte i aprova el projecte. Amb la qual, des del punt de vista tècnic, aquest projecte ja reuneix tots els ets i uts necessaris. A partir d'aquí es fan tres coses més. Per una banda, el Consorci convoca el que entén com els representants principals del món cultural i patrimonial de Sitges, és a dir, aquella gent que treballa en l'entorn de la cultura i sobretot del patrimoni, dels museus, i que hi té una vinculació. Es va fer una reunió amb una vintena de persones on doncs hi havia molta gent a títol individual i hi havia gent pues, com a representants de la societat civil, representant entitats que tenien una evident relació amb la cultura. Es va fer una reunió amb una vintena de persones per exposar els projectes i rebre els inputs. En aquella reunió, i tu saps que no menteixo, doncs hi va haver un consens general en acceptar el projecte amb gradació. Hi havia qui li agradava molt el projecte i hi havia qui entenia que era el projecte necessari, i hi havia qui deia, bueno, és segurament, si volem conservar els museus i si volem anar a fer uns museus del segle XXI, doncs és la fórmula menys agressiva. O sigui, hi havia des de l'entusiasme, i algú es va mostrar extremadament crític, però individual, en aquest sentit. No... Més a vegades es mostren crític la gent que ni has convocat en una reunió i se't presenten perquè els hi ve de gust, però bé, ho has d'admetre tot. Un cop feta aquesta reunió, hi va haver una sessió que va convocar l'alcalde amb la Junta de Portaveus de l'Ajuntament, és a dir, amb els representants de tots els partits polítics que hi ha avui al Consistori de Sitges, i jo mateix els hi vaig fer una explicació del projecte. Va ser una sessió on van fer una sèrie de preguntes, es van respondre, i la cosa va quedar allà. I a partir d'aquí es va fer, i això es va fer ara al mes de novembre, o principis de desembre, un cop comprovat que hi havia tots els ets i uts tècnics, un cop comprovat que doncs, el projecte respirava bé pel vessant dels representants de la cultura local i que pues, amb les sessions informatives que es van fer amb la Junta de Portaveus doncs, tampoc no hi havia, a tenor del que es pugui dir després, però que en principi doncs, semblava que hi havia un bon encaix, l'Ajuntament de Sitges, perdó, el Consorci del Patrimoni, els organismes de govern del Consorci del Patrimoni, si deu la Comissió Executiva i el Consell General, van aprovar formalment el projecte. De la mateixa manera ho va fer la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sitges. Llavors ara és el moment de, un cop fet tots aquests tràmits, doncs, obrir un procés explicatiu més ampli, però que ens sembla que ara és el moment, vull dir, perquè això ha d'anar per fases. A veure, jo amb això tinc la meva idea, és a veure, si la gent que treballa a l'entorn de la cultura i a l'entorn del patrimoni, que alguns d'ells, inclús professionalment, sigui a Sitges o fora de Sitges, però són gent de Sitges que estan estretament vinculades als museus, els hi vas ensenyar un projecte i te'l tomben, ja no cal anar-lo ensenyar a ningú més, no cal anar-lo ensenyar al comú de la ciutadania. Per què? Perquè no cal que perdin el temps. Perquè si els que... tothom té ús de raó i tothom té criteri, però si els que tècnicament en saben més ja t'ho tomben, no cal anar a fer perdre el temps amb aquella persona que respira la cultura i li agrada, perquè ja bueno, és com una oposició, no? O sigui, si no passes la primera criba, bueno, has passat la primera, has passat la segona, doncs anem a la tercera. I ara el dia 30, el dissabte dia 30, a les 7 de la tarda, al Saló d'Or hi ha una convocatòria perquè la gent que vulgui de Sitges, que vulguin escoltar un rotllo que dura una hora i mitja, doncs que vinguin, i l'Emili Hernández Cros, arquitecte, i jo com a director del Consorci, explicarem el projecte i els ets i uts d'aquest projecte i el que ens ha portat aquí.
Hipòtesi de futur, i que Toni Sella matisi tot el que sigui necessari. Què passaria si un gruix important de la ciutadania digués, escolti, més que no, a mi, aquesta façana de vidre, a mi això, a nosaltres no ens agrada això. Podria passar alguna cosa?
A veure, home, de coses en podrien passar moltes, però jo crec que no en passarà cap. Per una banda, és molt respectable l'opinió de la gent. Jo també t'haig de dir aquest projecte, que m'he deixat de dir-ho, va estar un mes a informació pública, un cop es va al novembre. O sigui, nosaltres vam aprovar-lo com a consorci i llavors ha estat un mes exposició pública amb els seus anuncis preceptius, i ha vingut gent a mirar-se'l. Ningú, és un projecte que s'ha tancat la informació pública sense que hi hagués cap al·legació. O sigui que des del punt de vista tècnic o administratiu,
que està immaculat, vol dir,
sí, no hi ha... l'oportunitat de fer-hi objeccions ja ha passat. Llavors, són molt defensables, molt respectables les opinions de tothom, però si qui està, si s'ha fet el procés tècnic correctament, el procés administratiu correctament, i qui les persones responsables d'això hi creuen, doncs jo crec que el que s'ha de fer és tirar endavant. El que s'ha de fer és explicar-lo, defensar-lo, la gent que tingui dubtes, doncs que els pregunti. Vull dir, no, jo, a veure, jo mateix he rebut més d'un arquitecte de Sitges, pretensiós, no? Però he tingut, no? O sigui, més d'un arquitecte de Sitges a mi m'ha telefonat, escolta, això del projecte, que ho puc venir a veure, que m'ho pots explicar? Vine, ens asseiem una hora i mitja, t'agradarà més o t'agradarà menys, però, o sigui, jo he explicat, i amb gent, a veure, i amb algun arquitecte que venia per simple curiositat intel·lectual, o sigui, que ni pensava en presentar-se en un futur concurs per fer la direcció de l'obra, si simplement, escolta, soc un arquitecte de Sitges, sé que hi ha això, m'ho pots explicar? Bé, i la gent sí, fa les seves preguntes, però també si pots donar les explicacions pertinents, les coses van endavant. Jo, si hi hagués una... A veure, clar, dius, tampoc faràs un referèndum per cada intervenció que hagis de fer. O si no, a veure, haguéssim plantejat... O potser haguéssim pogut plantejar les coses diferents. Això ja s'escapa també de la meva... de la meva capacitat d'acció. Jo, com a consorci, com a director del Consorci del Patrimoni, tinc unes atribucions, entre les quals no hi ha la convocatòria de referèndums ni de mobilització pública. Això són, en tot cas, qui està legitimat per fer-ho són els representants públics, per tant, els polítics que ens representen. Uns ens governen i els altres fiscalitzen els que governen, però això és en tot cas una cosa que entra dintre del marc polític.
Proper 30 de gener a les 7 de la tarda l'explicació pública de tot aquest projecte amb dos minuts.
Una nova explicació pública
d'aquest projecte, la més pública de totes les explicacions en qualsevol cas, amb dos minuts a partir d'ara. Què passa tant en el Cau Ferrat acabat de tancar, què es fa el més immediat a l'agenda d'aquesta remodelació?
El més immediat a l'agenda d'aquesta remodelació és que comencem avui mateix a desmuntar el Cau Ferrat, perquè dintre del Cau Ferrat, abans de començar les obres pròpiament dites, tant el Cau Ferrat com a la Casa Rocamora, hi ha una feina de 4 mesos de treure tots els arrambadors ceràmics, ceràmica per ceràmica, o sigui, rajola per rajola, i començar el procés de restauració. I això és una feina que dura 4 mesos. I és el que ara, un cop desmuntat el museu, és el primer que s'haurà de fer.
Hi haurà oportunitat per a aquelles persones que ho vulguin de poder veure peces del Cau Ferrat i peces del Maricel en un futur, no?
Sí, això, resumint, per una banda, el Cau Ferrat viatja, se'n va de viatge el mes de maig perquè se'n va al Museu Picasso de Barcelona. No tot, però al Museu Picasso de Barcelona estem coproduint una exposició que sobre Picasso i Rossinyol, i com que tenim el Cau Ferrat, doncs les parts més importants del Cau Ferrat se'n van. Per altra banda, és possible que una part significativa del Cau Ferrat també pugui emprendre algun altre viatge per mostrar la col·lecció de modernisme que tenim a Sitges en algun altre punt d'Espanya. I a més, el que s'hi farem a partir del tancament del Museu Maricel, és a dir, a partir de l'estiu, és, per una banda, nosaltres organitzarem exposicions temàtiques sobre els nostres fons, tant a la sala Vaixells, permanentment, o sigui, no hi haurà una exposició permanent, sinó que anirem fent vàries, perquè tenim peces de naturalesa molt diversa, intentarem agrupar, doncs farem. I després, amb l'Ajuntament ens hem posat d'acord per utilitzar en determinades èpoques el primer pis del Miramar per fer algunes exposicions, que la primera que farem al Miramar serà sobre els fons d'art medievals i renaixements
que hi ha
al Museu Maricel. Però sí, tot no es veurà, però sí que anirem, hi haurà possibilitat d'anar-ho veient amb diverses fórmules.
En serem testimonis a poc de tot aquest procés que, com els dèiem, comença ara i s'acabarà entre 2 anys i mig, 3 aproximadament. Antoni Sella, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Fins a propera.